Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
L'altre dia anava a fer una broma perquè el gol que va marcar el primer dia és el que sempre va intentar el Dembélé i no va fer mai.
Mira, 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 que els tenim i les tenim ja aquí. El Barça reservat, benvingudes, benvinguts un dia més. Soc aquí amb l'Oriol Domènech, que és clarament l'home de la setmana del primer episodi del Barça reservat amb Vermeeren. Déu-n'hi-do, Oriol, vas parlar tu de Vermeeren i, escolta, totes les rodes de premsa que anàvem sempre li preguntant bueno, a Van Bommel.
Va tenir la sort que després va jugar aquí al Camp Nou, no, a l'Estadi Olímpic contra el Barça en Champions, no, i va ser una mica el protagonista de la prèvia.
Ja, però això té continuïtat o no, això de Vermeeren? Farem més episodis? Bueno,
podria ser. Va tenir continuïtat perquè en el dinar de directives del Barça i l'Anvers va sortir el tema d'aquest jugador. De fet, van estar parlant d'Eco i Marc Overmars. Deco li va comentar que l'estaven seguint. Evidentment, Overmars ho sabia perquè ha tingut vistaires del Barça a la llotja del seu camp, però bueno, van dir que va al futur per parlar amb aquest jugador.
Sí, va sortir el tema també fins i tot al dinar de directives, marcant aquí la gent del Barça reservat, però Vermeeren de moment és passat. Aparquem?
Bueno, o futur.
No, però jo dic que per la gent del Barça ara mateix ja és una mica passat, perquè a mi del que més em parlen és dels Joaos. Joaos, Cancelo i Joao Fèlix.
Han sigut la sensació dels dos primers partits.
Home, i sobretot Cancelo, saps el que em pregunta molt? Segur que tu t'ha passat. Realment, que Cancelo es va enfadar, o Guardiola es va enfadar tant amb Cancelo, què va passar entre ells dos? Tu saps això?
Sí, una mica sí.
Una mica
no. Jo crec que...
Ho saps tot.
Bueno, una mica del que va passar, que va fer que...
Sí, tu saps el motiu per què Guardiola i Cancelo...
Sí, més o menys sí.
Es va enfadar?
Sí, sí, sí. Molt que es va enfadar, ser Guardiola amb Cancelo.
Es va enfadar. I ens ho expliques.
Sí, home, ho podem explicar, sí.
Però d'aquí una estona, aquí al Barça reservat. Perquè ara t'explicaré jo a tu una cosa de Cancelo. Relacionat amb Guardiola.
Vinga, va, sorprèn-me.
És una cosa... Mira, en un sopar, Cancelo, aquí a Barcelona, va parlar molt bé d'una persona del City, de Pep Guardiola. Va parlar molt bé. El dia que Cancelo va trepitjar Barcelona i el van presentar, després de la presentació... Va haver-hi un sopar amb la gent del Barça i en aquell sopar la gent del Barça els va sorprendre com de bé va parlar Cancelo de Guardiola, perquè va dir que, atenció, que era el millor entrenador del món. Això era abans de conèixer Xavi, ara potser, no sé, però vaja, com a mínim, i va dir que el City, que és un equip que hi ha jugadors molt bons, que hi ha estrelles, però que no tots són estrelles, i que si el City és un equip tan bo és gràcies a Pep Guardiola.
Home, Cancelo és un dels jugadors, en aquests 7 anys que ha estat Guardiola al City, 7 o 8 anys que porta, hi ha hagut jugadors que s'ha transformat. L'últim any, per exemple, és Tons, un central que jugava de mig centre amb la pilota, però un altre dels jugadors que ha transformat és Cancelo. Cancelo, quan va arribar al Manchester City, era un bon jugador, simplement un bon jugador, i el va convertir en el millor lateral del món.
Però a mi m'ha sorprès això que digués, i va sorprendre molt la gent del Barça per tot això, precisament, per aquest episodi que van tenir.
Sí, però això també són coses que passen que després...
Aquest episodi entre Guardiola i Cancelo, que ens explicaràs ara.
Aquest sopar, Laia...
Home, Xavi Campos i Bernat Soler...
1 de setembre, o sigui...
Sí, el dia que el van presentar.
Uns minuts després de... No, el dia que el van presentar o el dia que el van fitxar i l'endemà el van presentar.
Ah, potser va ser així. Potser cronològicament és aquest, sí.
El divendres 1 que va anar-hi Cancelo, amb Joao Félix...
Amb Deco, amb Joan Laporta...
Amb Jorge Méndez, que era de Barcelona. Doncs no sé si en aquest sopar és quan Joan Laporta i Jorge Méndez van començar. Jorge Méndez és el representant dels dos.
Sí, no sé, pots dir que aquestes alçades algú no deu conèixer Jorge Méndez. Encara hi ha gent segur.
Doncs potser va ser en aquell sopar que van començar a parlar ja Joan Laporta i Jorge Méndez de la possibilitat que el Barça fitxi en propietat Joao Félix l'estiu que ve.
Ja? Això?
Ja n'han parlat. Que... No sé si va ser en aquell sopar.
Ah, ja n'han parlat? Això...
Sí, hi ha hagut aquesta conversa. O sigui, el pla que volen traçar, diria que els dos màxims responsables amb el mateix Joao Félix perquè Joao Félix vingués al Barça, que són Jorge Méndez, que és el seu representant, i Joan Laporta, que feia anys que el volia fitxar.
Acaba de creuar-se pel mitjà.
Javi Miguel...
No li feu ni cas, pobra.
No, és que estic aquí com molt immersa en això que ara he recuperat del campus. Javi Miguel, què tal?
Hola,
benvingut per fi aquí.
Home, ja t'ho vas dir, que si em deies que tenia que vindre, venia.
Em va agradar molt, ens va agradar molt la teva trucada amb les grapes de Gavi. Ja el vam veure sense casquet i tot perfecte, sense grapes. Has vingut aquí? Bé, ara parlem, perquè alguna cosa... Si has vingut aquí és que alguna cosa vols explicar. Aquí
més d'una.
Més d'una.
Vinga,
som-hi. Més d'una cosa interessant, també. Però, és a dir, Joan Laporta ja ha posat sobre la taula i ja ha parlat sobre aquesta opció de comprar final de temporada Jo Fèlix.
Amb José Méndez, assumint totes les dificultats i sent conscients que serà una operació de les que semblen impossibles però que no ho són. Per què? Perquè potser el Barça té una situació econòmica millor de l'actual, que això és el més difícil, però sobretot per la voluntat del jugador i perquè Jorge Méndez ara mateix és el representant de confiança de Joan Laporta i del Barça, i perquè té molt bona relació també amb l'Atlètic de Madrid i sobretot amb Gilmarín, amb l'amo de l'Atlètic de Madrid, amb el màxim accionista. O sigui que per aquí ja s'està construint la idea, tot és molt embrionari.
Perquè el jugador pertany a l'Atlètic de Madrid, sí, sí. I encara li queda
5 anys de contracte.
Clar, jo veig una operació 29. Molt difícil.
Li van ampliar, no?
Sí. I van ampliar el dia que el van cedir. També el truc de redistribuir el seu sou,
sí, en
2 anys més, perquè d'aquesta manera l'impacte sobre l'Atlètic de Madrid i l'amortització del cost de Joao Félix era menor sobre el fair play. Era una maniobra d'aquelles d'enginyeria econòmica.
Aquí, clar, és una situació perversa, sí, perquè sí. Es pot donar el fet que Joao Félix tingui un gran rendiment al Barça, sí. Això desperti l'interès de molts clubs i aquests clubs aleshores vulguin fitxar Joao Félix, sí, sí. I ofereixin més diners dels que pot oferir el Barça.
A veure on vol anar-hi Joao Félix i a veure de quina manera l'estiu que ve, si tot s'alinea, Jorge Méndez torna a aconseguir el seu objectiu. Aquí hi ha un altre factor important.
Quin?
Per Jorge Méndez, Joao Félix ara mateix és el seu Cristiano Ronaldo. O sigui, Cristiano Ronaldo era el jugador franquícia,
sí,
de Méndez.
Sí, 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 clar.
Ara mateix,
però
el nen
bo,
mimat de...
Això és bo pel Barça, mira, o no?
Mira, pel Barça, no ho sé. Pel Barça,
ah, clar, és que jo dic, això és bo... Espera, que em truca. Mira, com va fer Javi Miguel. Qui truca? A veure...
Qui truca?
Ruth Vilà. Ruth?
Hola, hola.
Compte, Ruth, que t'he posat amb altaveu, ja saps que és que sóc al Barça reservat, i quan sóc al Barça reservat, les trucades les agafo amb altaveu. D'acord?
Gràcies.
Tot el que diguis ja s'està sentint.
Molt bé, molt bé. Pagaré els meus silencis, pensaré els meus silencis i les meves paraules.
Escolta, Ruth, que t'hem estat seguint tots aquests dies. Has estat molt a prop de totes les jugadores amb tot el conflicte que hi ha, que és tot un tema molt, molt delicat. Ja que m'has trucat, no sé si és que em vols explicar alguna cosa en concret, però jo aprofito i et dic, escolta, tu que has estat tan a prop, com estan, com les has vist i com ho estan paint tot això i patint segurament?
Sí, sí, mira, jo també diria que ho estan patint. Les he vist per moments, després de les reunions, clar, van acabar les reunions a 4:15 a.m, imagina't, després també de dies sense dormir, aviam què passaria, si la sancionarien, si no... I després d'aquestes reunions que van tenir amb el CCD i amb la Federació Espanyola de Futbol a Oliva, encara de cansadíssimes, Laia. Cansades, esgotades...
Jo és que, de fet, l'Alexia, jo no sé vosaltres, però jo l'Alexia, quan la vaig sentir a l'aeroport, crec, no sé quan ja ni quin dia va ser, que va fer unes decles, jo quasi la vaig veure que tenia ganes de plorar.
Jo crec que abans d'entrar a les reunions, algunes estaven molt enfadades,
ja.
Algunes estaven una mica descol·locades de dir, però jo què faig aquí si jo aquí no vull venir? Per què he d'anar? Soc una dona adulta i he de venir a un lloc on jo no hi vull anar. Per què he d'anar obligada a un lloc on jo no hi vull anar? Ràbia, no s'ho explicaven. I després d'aconseguir aquest petit pas que de moment ja han aconseguit, doncs això, esgotades, algunes encara frustrades, i d'altres com la Mapi o la Mapi encara una mica d'enfadada, de rebel·lió.
Ja m'imagino.
La Mapi descol·locadíssima.
Escolta, Ruth,
estava molt tocada.
Vindràs un dia també aquí al Barça Reservat, que ens explicaràs,
sí,
cosetes.
I tant, que vindré.
A veure si ens pots explicar també coses més alegres, no? Que últimament del Barça femení expliquem tot que, la veritat, que són coses tot que costen i que són complicades. Ens vindràs a visitar algun dia? Que toquin pilota.
I tant, que us vindré a visitar algun dia. Sí, sí, i tant.
Molt bé. Apa, Ruth, gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu. La Ruth Vilà, que algun dia vindrà també aquí al Barça Reservat, perquè ella també té molta informació, està molt a prop de totes les jugadores. Doncs això que dèiem de Joao Félix, jo et dic una cosa. Dels primers dies, no sé si va ser també el primer dia, ara que dèiem això de Cancelo, el primer o el segon dia va haver-hi una conversa que hi havia Joan Laporta, Joao Félix, Alejandro Echevarría, que Alejandro Echevarría li va dir a Joao Félix, no sabes lo feliz que estás haciendo ahora mismo el presidente del Barça? Hacía dos anys que t'estava esperant, feia dos anys que t'estava esperant, que cada estiu el president es veu que té un passatemps, diríem, d'estiu, que fa alineacions, li agrada molt a Joan Laporta, i sempre posava Joao Félix en el seu 11. Quan es posa a fer la meva alineació ideal del Barça, i Joao Félix sempre. I li va dir això, i Joao Félix els va respondre. Doncs, si el president hace dos anys, jo hace 20 anys que estava esperant este moment. Oh, wow. No em direu que no és una gran declaració d'amor, clar. És a dir, pràcticament des que va néixer que volia venir al Barça, Joao Félix.
Joao Félix, Uri, pot ser que vingués a fer alguna prova quan era nen?
No recordo, la veritat.
El planter del Barça.
No em sona.
Bé, ho haurem de esbrinar.
Sí, sí. A veure, quan era nen, en canvi, quan era nen sí que va arribar Lamine Yamal.
Doncs sí, bueno... Ja s'ha parlat molt de Lamine Yamal. El passa que avui portaré una cosa que és diferent.
Portaré, m'encanta que ell vingui al Barça Reservat portant coses.
Una cosa diferent, perquè amb 16 anys ja el podem comparar amb episodis que han viscut Messi, Iniesta i Xavi, i no esportivament.
I no
parlem
esportivament.
Estrictament esportivament.
Lamine Yamal, coses a Xavi, Iniesta, Messi... Vosaltres sabeu com pot ser, això, Xavi, no esportives...
I no esportives.
Doncs va, a veure.
Vinga, la primera, la més evident, a lo millor ja també és una mica, dius, bueno, aquesta és molt fàcil, que és el Messi, el tema de la Masia.
Sí.
Ja fa molt de temps que el Lamine està a la Masia amb el condicionant que tenim que pensar que aquest nano viu a Mataró, a una ciutat en teoria, molt a prop de Barcelona.
És a dir, no caldria, no, que vingués a la Masia. I a més ja té 15, vull dir, potser no cal.
El que passa és que, amb un bon criteri, tant la família com el propi club han considerat que la Masia potser que sigui un entorn més normal o més fàcil per aprendre i créixer, que potser un entorn una mica més fora de la Masia. I, a més, perquè, vulguis o no, l'entorn del Lamine, doncs, que estan divorciats... O sigui, no està una família estructurada al 100%.
Per crear-li un ambient més, més propici.
Dius, bueno, aquest és el més fàcil.
Això com Messi, que va estar a la Masia. Segon.
El de Xavi ja té més gràcia.
A veure.
Perquè sí que és veritat que va tenir una oferta a Lamine aquest estiu del Manchester City, un club que coneix molt bé. Uh-huh. És veritat.
L'Oriol el coneix bé, sí.
Bueno, sí. El que passa és que s'han explicat coses que no són del tot ben bé.
Ai, a veure.
A veure, no és veritat que el jugador es tanqués de banda.
No?
No. El pare ho veia, bueno, amb els ulls com un plats. O sigui, quan veu veure l'oferta i, clar, el club que és, l'entrenador...
El campió de la Champions.
Aleshores, amb els ulls tancats. El pare era, sí. El fill dubtava.
Ai.
Dubtava. Però aquí el pes el va tenir la mare i l'àvia.
Ah, sí?
La mare i l'àvia són les que van dir que no, en cap cas. I amb això aleshores dius, i per què amb el Xavi?
Ah, perquè va passar amb la mare també.
Amb 19 anys va rebre una oferta del Milan impressionant. Sí. Amb Zaccheroni d'entrenador, va venir Galliani a Barcelona per tancar el pare amb els seus tancats, perquè li prometien a més ser l'entrenador del filial. O sigui, per començar, que ell tenia tot encara l'espurna de ser entrenador, no?
Les ganes de ser-ho, clar.
I l'entrenador del filial del Milan. I el Zaccheroni li posava de titular. I va ser la mare...
La que va dir que no, que no es movia.
Però amenaçant amb el divorci. O sigui, hi ha una cosa...
Grossa, que ja quan entrem aquí...
I llavors no es va fer, i Xavi es va quedar. Doncs, i gràcies a Déu, no?
Jo sóc molt de la mare i de l'àvia de Lamine Yamal. De Xavi també, però això ja...
A l'àvia de Lamine Yamal la va entrevistar el David Clopés.
Ah, sí?
Sí, la visita que va fer a Rocafonda. I a Iniesta.
A Iniesta, aquí ho sento, però aquí sí que hi haurà una mica de decepció.
No per què? No em diguis que té a veure amb els gustos futbolístics.
Té a veure amb els gustos futbolístics. Evidentment, un fill sempre està molt unit amb el pare. I si el pare és del Madrid, absolutament confès, fotos a la Bernabéu amb la bandera, doncs tenim que dir que sí que és veritat, Lamine Yamal és del Madrid.
Era
del Madrid. Era del Madrid, perdó. Era del Madrid. El que passa que, bueno, no oblidem que Iniesta, amb els 12 o 13 anys, crec que li van fer una entrevista i va dir, jo soy del Madrid de todo poder.
Però és que a veure, els nens...
Que siguin del Madrid.
Però els nens això de petit ja ho fan, són de clubs, així.
A la Masia n'hi ha uns quants del Madrid.
M'estàs dient, ara, actualment?
Fora, clar, i és el seu...
Però a veure, un moment, eren, tot han passat, un cop travessen la porta de la Masia, t'has de convertir. Ha d'haver-hi com un curs de conversió al Barça.
De fet, encara necessitem una mica més de conversió, perquè recordeu que li van preguntar quin era el seu jugador així ídol i no sé què, i va dir a l'Asensio. O sigui que encara el tenim això, encara el tenim que acabar de convertir.
Però no passa res, ni perquè fos del Madrid de nen, ni perquè li agradi Marco Asensio.
Però bueno...
Jo això ho trobo bé i tot.
Home, tampoc ens passem, vull dir.
Això és personalitat.
Bueno, bé.
Bueno, però que al final Iniesta, quan es va jugar al Madrid?
Zero.
Cap, no?
Ja està. Doncs ja això està. És el que ens interessa.
Però
ja
que té aquest... Això ho té. Tenia pòsters de jugador de Madrid i li agradava el Madrid.
Ja està, no segueixis.
Ja
està.
Però ja tot això està oblidat.
Ara té pòsters de Lewandowski. I de Joao Félix. I de Cancelo, que ara en parlarem.
I es canvia al costat d'ells, el vestidor.
Clar, vull dir, els vostres els ha de tenir d'ells. La Mi, per cert, que ha de renovar, no ha renovat, però vaja, ha de firmar la renovació. I la de Xavi,
bueno,
per cert?
Bueno, la de Xavi ja puc aquí avançar amb vosaltres. Ja està firmat.
Ja
ha arribat a un acord.
Sí? La renovació de Xavi ja està?
Ja està feta, ja està feta. El que passa és que estan buscant dia i hora. O sigui, ara ja és buscar el moment per anunciar-lo. Hi ha una petita sorpresa en aquesta renovació.
Ah, sí?
Sí, perquè s'ha parlat de que seria fins al 2025, no? Que seria un any més. Doncs sí, però no.
Ah, compte, què vol dir això?
Que hi ha una clàusula ja firmada en la que el jugador, de manera unilateral, si el club ho considera, renovarà un any més fins al 2026. O sigui, té un contracte fins al 2025...
Però, que
però amb una clàusula en el que automàticament, si el club considera, ja el 2026, que és quan acaba el mandat a la Joan Laporta.
Sí.
Vale? La renovació no només és pel Xavi, sinó és per tot l'estaf, però tot l'estaf vol dir tot l'estaf. Vull dir que no només l'entrenador, el preparador físic, o el segon entrenador, o l'Òscar, el germà, no. Fins i tot metge, fins i tot... O sigui, tot el, el cap d'aficios, totes les persones que van venir, i l'entrenador de porters.
Tot, clar.
Que l'entrenador de porters no va venir. Amb el, també forma part
amb el Tito Vilanova
i també forma part de, hi haurà una pujada de sou amb tot corresponent, clar, evidentment, amb la situació que hi ha en el club, amb, ja sabem que tampoc pot ser una cosa molt exagerada, però sí que ja hi haurà una pujada de sou i després tots tindran aquesta possibilitat de 2025 més
un altre
un any més, si el club considera de manera literal, ho pot fer automàticament, o sigui, no hi haurà un anunci una altra vegada de rodes de premsa o el
No,
perquè ja serà automàticament.
Quan si es produeix aquesta clàusula.
Correcte.
Molt bé, doncs escolta, que bé, avui, escolta, aquí tots són bones notícies. I ara, a més, hi ve el Bernat i,
mira,
i ens farà alguna pregunta,
jo
no sé si bona o no.
Jo vull fer una pregunta que té a veure amb això que comentava ara el Javi sobre Xavi. Vosaltres us imagineu que en algun d'aquests anys que encara Xavi serà entrenador del Barça no facin les rodes de premsa prèvies als partits?
Sí.
T'ho imagines?
Us ho imagineu?
Sí, sí.
Bueno,
sí?
Jo, home...
Ho temo.
Ho tens?
Sí. Home, fa moltes,
la veritat és que si depengués d'ell, les deixaria de fer. I no només això, sinó que fins i tot va començar un moviment per veure si podia convèncer a d'altres entrenadors de primera divisió per no haver de fer aquestes rodes de premsa prèvies als partits i que les fessin els jugadors. Diu, els jugadors no parlen mai, que parlin ells. Perquè sabeu què passa? Que és que les rodes de premsa prèvies als partits es converteixen en una mena de pluja de preguntes on l'últim que segurament interessa és el partit i acaba convertint a Xavi en un portaveu oficiós del club, on ha d'opinar de la selecció femenina espanyola, de la crisi del petroli de no sé on.
No, tampoc et facis ara.
Sí,
la crisi del petroli.
Amb el Barça, però no passa amb l'Almeria i amb el Granada.
Per això, de moment, la cosa sembla que continuarà igual i serà difícil, segurament, que... Sí, jo crec que...
Jo crec que abans un partit, qui ha d'analitzar el partit? Jo crec que més un entrenador que un jugador, no?
Sí, però...
El que hauria de passar és, com passava fa anys, que cada dia parlava un jugador...
Clar, llavors podies tenir més portaveus del Barça, no només Xavi.
El que és matemàtic, per exemple, l'any passat, crec que van comptabilitzar i crec que van ser 120 rodes de premsa.
Però al final
és crematístic, això. O sigui, perquè, clar, i a més el que diu el Bernat, sent el portaveu del club, club. O sigui, és una responsabilitat molt bèstia.
Per cert.
Cada vegada, i clar, totes les rodes de premsa amb lupa. Mm-hmm. Qualsevol cosa que dius, ja... Lo de Alves, te'n recordes?
Això va amb el Carra, això va amb el Carra.
Ja, però m'entens.
O sigui, per aquí han passat molts, i passen molts de tots aquells equips d'Europa.
I passarà.
Doncs intentes quequejar-se si és que finalment ho aconsegueix. Per cert, tot això m'ha portat a una altra pregunta. Vosaltres creieu, ara no té res a veure, creieu que la sala de premsa del nou Camp Nou continuarà dient-se Ricard Meixencs, no?
No hi ha d'haver. No m'ha arribat ni a qüestionar.
No, però no sé si algú ho ha...
Reflexionat, que vols dir que ha plantejat un canvi?
Si serà la mateixa zona on estava fins ara?
No, no, però ho dic perquè com que crec que l'esperit Ricard Meixencs, que és un esperit que de les relacions entre el club i la premsa, estaria bé que es mantingués, tot i que potser segurament a poc s'ha anat perdent, home, com a mínim que el nom de la sala de premsa mantingui
però
aquest nom.
Però això vol dir que s'ha plantejat un altre nom?
No, jo, és una pregunta que em faig des de la...
És que el Bernat
s'ha preguntat. Llença preguntes a l'aire.
El que crec que seria bé que la poguessin fer.
El tema és que no hi ha cap motiu per canviar el nom.
Hi havia el Museu del Barça es deia Josep Lluís Núñez i a poc a poc i de forma dissimulada va sent el Barça Experience.
Van treure les
lletres. Jo crec que no hi ha cap motiu que ho justifiqui. I estic segur que no hi ha cap motiu tampoc de cap membre del Barça que pensi que això s'ha de fer. Però m'agradaria saber-ho.
Ja
ho preguntarem.
Són les preguntes del Bernat. Ja sabeu que el Barça reservat s'esgota el temps, de cop i volta apareix una veu i aquí s'acaba i ens tanca la paradeta i ens falta encara saber...
El filet.
No, el gran tema... I no cal que vagi ràpid, però és que la gent pregunta què ha passat i què va passar entre Cancelo i Pep Guardiola? Què va passar? Per què es va enfadar Guardiola amb Cancelo?
Menys el que el millor la gent es podria imaginar. Perquè jo recordo els mesos abans, o setmanes abans de venir Cancelo al Barça, sentia comentaris de gent que creia que no havia de venir, que si era un jugador problemàtic, era indisciplinat. Jo crec que tampoc no hi ha per tant. Jo crec que té un punt que tenen, es pot dir, bastants jugadors portuguesos, brasileños, Cristiano, Joao Félix, Neymar... que tenen un punt de xulès, un punt prepotent, allò de mirar malament, males cares, amb segons quins entrenadors. Evidentment, jo, Félix, amb Simeone no podia, però amb segons quins entrenadors això ho fan. I a partir d'aquí va haver un capítol que va fer que...
Quin capítol? A veure què va passar.
Això va ser, és que només va ser amb 15 dies. Va ser el mes de gener. A mitjans de gener el City perd al camp de l'United, un partit que anava guanyant i li fan dos gols als últims minuts.
Sí.
El següent partit, Guardiola fa un parell de canvis tàctics, Cancelo el seu a la banqueta... i entra Rico Lewis.
O sigui, fa un canvi al partit o és suplent, vols dir?
No, el següent
partit. És suplent,
partit, Cancelo va jugar al camp del Trafford i el següent partit
el
senta a la banqueta.
Sí.
I ja no s'ho va prendre gaire bé, a part de la suplència, que el seu lloc jugués un xaval de 18 anys.
Sí.
I aquell dia crec que el City juga contra el Tottenham, l'Etihad, i guanyen 4-2.
Sí.
Següent partit, un altre cop, Rico Lewis de titular, Cancelo de suplent.
Dues suplències consecutives.
Amb el xaval de 18 anys pel mig... Cancelo entrenant amb els suplents. Bueno, jo que l'ambient
costa,
no era el millor. El City guanya 3-0. Següent partit, que van anar 3 seguits a l'Etihad, va ser a Copa contra l'Arsenal. L'Arsenal que anava líder amb molt avantatge i tercera suplència consecutiva. I a la xerrada prepartit en la que Guardiola dona l'alineació, pues, Cancelo...
Es veu suplent una altra vegada, per tercera vegada.
Tercera consecutiva, pues, allò, males cares, xerrant amb el del costat... Bueno, una...
males cares de Cancelo cap a Guardiola, bueno, que li deia.
En general, durant la xerrada.
Passant de la xerrada, no?
Bueno, sí.
I fent caretes,
en plan,
no?
Allò que fas... En plan, passota, sí. I ara que la xerrada, Guardiola es va cansar, em sembla que va estar parlant amb Chiqui i Soriano i els va dir, escolta, s'ha acabat, aquest jugador ja no vull que estigui més aquí amb nosaltres. I això era, em sembla que era un 27 o 28 de gener, a 3 dies de tancar el mercat. I llavors, pues, tots, Chiqui, Soriano, Jorge Méndez, tots posant-se les piles, i al final, mira, van tancar la sessió al Bayern.
M'estàs dient que per unes caretes, per aquella xerrada, Guardiola va dir prou?
Sí, però Guardiola porta, quan se'ns porta l'entrenador, 15 o 16. Jo no sé si recordeu, si l'heu vist, que val la pena veure'l, l'All or Nothing del Manchester City.
Sí.
Val molt la pena, igual que el de la Juve, el de l'Arsenal, de Tottenham, aquests documentals, aquestes sèries de capítols són boníssims, parèntesis, no com el del Barça.
Oh, i ara això és gratuït totalment.
Bueno, però justificat.
Exacte.
Ara... jo no ho comparteixo, això, però vaja. No?
Bueno, si veus les sèries de la Juve...
Has vist la segona temporada?
La segona és molt fluixeta.
La segona és molt fluixeta
a la primera.
Sí,
la primera hi havia molta
tecla. Si tu veus el capítol de la Juve, es veu quan perden amb el Porto a la Champions, que queden eliminats.
Sí, per amagar la trifulca del camp de l'Espanyol.
El Cristiano tirant una bota, el Chiellini... Amb el Pep hi ha moltes xerrades al mig del partit, derrotes... Bueno, és igual.
Sí, no ens desviem, sí.
Hi ha un capítol d'aquests que enmig d'un partit que estan perdent, el Pep els diu, allò que està enfadat, no bad faces, diu, no males cares. Diu, ja estic cansat de les males cares, aquí qui no estigui content, fora. I això de les bad faces, ell ho va repetint. I això és un capítol que potser el Barça en va aguantar alguns, el Bayern també, però quan portes 12, 13, 14 anys d'entrenador, ja no...
Ja saps que quan un jugador fa cares, dius, fins aquí.
Bueno, aquí no, jo crec que és una història que va ser de 15 dies.
Però en 15 dies...
Però que si es troben, es retroben amb un Manchester City Barça de Champions, jo crec que això...
No, però després el sopar, no? Això ho lliguem amb el sopar, quan va arribar aquí, fa un mes...
Sí, però bueno, tu pots portar malament algú i parlar la vida del jugador.
Sí, sí.
Segur que si a Guardiola li pregunten també, per Cancelo...
Bueno, aquí la sort és que...
Tàcticament et dirà que és molt bo, i tècnicament molt bo.
Cancelo té a Sergi Roberto com a rival.
Crec home, això també és una altra cosa gratuïta. Mira, començarem a fer... Mira, tu ja pots sortir. Dret d'admissió del Barça reservat. Tu ja pots marxar d'aquest Barça reservat. Bé, doncs per fi sabem per què es van enfadar Pep Guardiola i Cancelo.
No hi ha per tant.
Bueno, a partir que Cancelo va marxar, el City va jugar amb quatre centrals, li va recuperar els 11 punts d'avantatge a l'Arsenal i va guanyar la Champions. No crec que el millor fos per això, però bueno...
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, t'esperem la setmana que ve.